11 i 9 minuts del matí. El resum del ple municipal celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges amb aquest titular que el recordàvem a l'inici del repàs que ens fa en Joan Totosaus. Els pressupostos hauran d'esperar. Les ordenances fiscals no es varen poder aprovar inicialment. I ara entrem en aquell apartat que darrerament en els plens municipals ha pres una especial consideració fins al punt que l'alcalde es va permetre en un moment del final del ple, en l'apartat de pregs i preguntes, de senyalar o de com a mínim intentar resituar una miqueta el sentit final d'aquest apartat dels pregs i les preguntes. Va venir sobretot les del públic. Les dels grups municipals també estan molt ja pamades en aquest sentit, tot i que hem viscut legislatures en què els pregs i preguntes de grups municipals també es deixaven anar d'una manera molt, molt laxa, eh? No és el cas dels moments en què estem vivint.
No, els pregs i preguntes dels grups municipals passen sobre aspectes, òbviament, molt, molt concrets en alguns casos, en altres casos doncs, són reiteracions sobre altres peticions que s'han formulat en plens anteriors i que no han obtingut la resposta adient o no han obtingut resposta per part de l'equip de govern i, per tant, doncs, en aquest
es sentit... tornen a formular.
Es tornen a formular, diguem, d'una manera més imperativa, però en qualsevol cas no surten d'aquest àmbit de la normalitat. En canvi, el torn de preguntes del públic, en els darrers temps ja cada cop ha viscut una inflació tant de preguntes com també fins i tot de reiteració d'arguments i de reiteració d'arguments per part, diguem, de gens molt similars entre ells. Per això l'alcalde recordava que segons el ROM ha de parlar una persona per associació i doncs ahir es va donar el cas que va haver dues formacions polítiques que van presentar dos intervinents, la plataforma del carrer Bonaire també va presentar dos intervinents, la plataforma per uns impostos i uns serveis justos va presentar tres intervinents, encara que en alguns casos els arguments i les preguntes eren
no
diferents,
sempre coincideixen, eh?
Però el ROM diu que per una entitat o una associació doncs ha d'haver un sol ponent. De fet, el ROM diu més coses. El ROM diu també, i ho va recordar l'alcalde al final, que les preguntes s'haurien de presentar prèviament, cosa que no es fa i per deferència no es fa, i que el torn màxim d'intervenció del públic ha de ser entre 2 i 3 minuts, quan ahir va haver algun cas que gairebé va arribar al quart d'hora. Per tant, doncs, va demanar una miqueta de consciència, fins i tot per respecte a la resta de les persones, i fins i tot doncs, l'alcalde va voler renyar a dues persones que havien formulat les preguntes i havien marxat, i per tant no es van ni esperar a les respostes.
I l'alcalde aleshores entenia que no formularia ell mateix la resposta a persones que havien marxat després d'haver efectuat la pregunta. Una línia fina aquesta entre aquells que puguin pensar que es condiciona la llibertat d'expressió de la ciutadania i aquells que puguin entendre que algú està aprofitant precisament aquesta normativa o aquesta flexibilitat en la normativa per insistir en un missatge amb 3 o 4 portaveus. En el cas en un cas també molt, molt evident, es va presentar Armand Paco com un ciutadà de Sitges i després es va presentar Josep Orriols com a membre d'Entesa per Sitges, quan els dos, òbviament, com saben tots vostès, són membres de la mateixa formació política. No varen parlar del mateix, tots dos varen parlar de qüestions diferents, però us diem per aquest punt de matís que moltes vegades, doncs, òbviament, es pot permetre o es pot limitar o és molt subjectiu també com entendre aquesta situació quan succeeix en un ple municipal així d'una forma tan continuada.
Va voler deixar clar l'alcalde en aquest sentit que el ple no és una audiència pública i encara que en alguns aspectes doncs, pot semblar el mateix, la configuració i l'objectiu final és molt diferent. I per tant doncs, va apel·lar aquesta consciència. En el fons, clar, és allò de que fins a quin punt doncs, és la institució la que ha de renyar el ciutadà i fins a quin punt el ciutadà doncs, ha de ser conscient de que, per respecte fins i tot als altres ciutadans que també estan o escoltant o assistint al ple, doncs s'ha de moderar una miqueta l'argumentació, que en qualsevol cas pot ser sempre legítima, però expressada de determinada manera i amb determinats arguments i de determinades formes doncs, pot fins i tot pervertir el sentit final que es vol buscar a l'hora d'expressar-lo.
Que quedi clar, però, que en l'apartat de pregs i preguntes tornen a sortir aquells assumptes que d'una forma perenne els ciutadans creuen que no estan resolts, des de les escales mecàniques del pont sota la via fins als problemes de convivència entre veïns i activitats al carrer Bonaire i Joan Tarrida, fins a la situació que viuen alguns veïns de les botigues amb alguns dels seus equipaments, com aquí es va fer públic, o altres...
Tot i que
altres...
les botigues i Garraf van sortir bastant poc.
Bastant poc, bastant poc.
De fet, va sortir força més al tema del carrer Bonaire, un tema òbviament no resolt i que no és la primera de les ocasions que es porta plen. També va haver un ciutadà que es va presentar com a fill de Sitges i que va fer un llarg monòleg sobre aspectes, molts aspectes que ell entenia que no funcionaven. Precisament és aquest ciutadà que va marxar, va acabar d'allò, algú va aplaudir fins i tot i el senyor va marxar i
després
l'alcalde
ja no.
Va per no contestar-lo. Portaveu de la plataforma per uns impostos i uns serveis justos, Cristina Martínez, també es va mostrar disconforme amb la pujada de l'IBI, com has comentat. També alguns dels seus companys a la plataforma d'altres associacions veïnals doncs també es van manifestar en la mateixa línia. O per exemple, Josep Urriols, d'Entesa per Sitges, va explicar o gairebé va anunciar que finalment hi ha una sentència ferma sobre l'enderroc obligat per la justícia de l'hotel del Port d'Aiguadols. Una interlocutòria que sembla que va arribar a l'Ajuntament divendres. Per tant, doncs, encara no hi havia ja un posicionament, perquè demanava un posicionament Josep Urriols, mm-hmm. i en aquest cas no va poder ser-hi.
Si no recordem malament, aquell hotel del Port d'Aiguadols...
Bordesamir era la promotora.
Exacte, que era la promotora d'aquell hotel. Ens estem referint al... l'hotel, com es diu, ja ho diré, el del final de tot del Port d'Aiguadols, on als baixos hi ha el restaurant La Cucanya. Aquell hotel li sobra un pis directament, hi ha un pis de més allà, hi ha un pis de més, diguem-ne que hi ha un pis que hauria de ser enderrocat.
El que Josep Urriols en qualsevol cas va denunciar és que Convergència i Unió al Parlament o no sé si al Parlament o no, al Congrés de Madrid ha presentat una pregunta, una interposició, ha presentat alguna cosa en relació al poblat d'Aiguadols, on incorpora també aquest hotel.
Uh-huh.
I entén Josep Urriols que una cosa és el poblat, que s'ha de protegir, i un altre hotel.
L'hotel Port Sitges Resort.
D'acord.
Aquest hotel, en principi, des de fa molt de temps, perquè la sentència és de fa molt de temps, li sobra un pis, vaja, que va haver un pis de més, i aquest pis ha de ser enderrocat de fa temps, eh? Doncs Josep Urriols va parlar d'això en el ple municipal i del procés on es troba aquesta decisió judicial.
I també de l'escola Agnès, que saben, i això ho va contestar després l'alcalde, que al final doncs es deixa amb una línia, i el fet de baixar de dues a una línia ha fet que s'hagi de refer tot el projecte constructiu de la instal·lació, i per tant això està retardant encara més el procés de construcció. També dos membres de la GER van fer diverses qüestions, una és al voltant del 9N, precisament la persona que va Martí Sáez, que va preguntar sobre el 9N, va marxar, segons van dir, perquè tenia exàmens i havia d'anar a estudiar, però com no hi era, doncs l'alcalde mm-hmm. no va respondre sobre el procediment i el sistema de votació del 9N.
Era una pregunta que segurament pot interessar més d'un, que és si l'Ajuntament preveu que més enllà dels locals que són propietat de la Generalitat i que serviran com a punts de votació en el 9N, l'Ajuntament disposarà o posarà en marxa algun dispositiu en un altre local públic, diguem-ne que més cèntric, o on persones de determinada edat puguin anar a votar. Entenia, en aquest cas, Martí Sáez, que tant l'Institut Ies Vinyet com l'Institut Joan Ramon Benaprés queden allunyats del centre històric, i que a moltes persones els costarà acostar-se a aquests indrets, per no parlar ja, com ens varen comentar també en el seu moment, dels habitants de les botigues o Garraf, que d'alguna forma també haurien de venir, com va assenyalar l'alcalde, a Sitges, al centre, al nucli urbà de Sitges, per poder votar en aquests dos establiments. Va quedar la resposta, esclar, a l'aire, perquè va marxar, en aquest cas, el qui va fer la pregunta en el decurs del ple municipal.
Però qui començaven els torns de preguntes eren els partits polítics. De fet, el Partit Popular, per boca de Frank Ignasi Llombart, va criticar el fet que l'Ajuntament permetés, va dir tacar part del mobiliari urbà de Sitges de groc. La resposta de l'alcalde va ser que no, que simplement doncs, l'Ajuntament havia donat autorització a l'ANC per afegir-se a la campanya País Groc i que no embruten, simplement han posat doncs, aquells plàstics de color groc que òbviament es poden retirar doncs, quan finalitzi aquesta campanya. I per altra banda, el PSC, Ricard Vicente, va fer diverses preguntes al voltant del menjador social, el famós menjador social que s'havia de posar en marxa, que sembla que no acaba doncs, d'engegar-se, que era aquell menjador que era de l'hospital, però que un tema també complex i lligat amb tots els serrells que ens venen des de l'esclat de la crisi econòmica. Escoltem, si us sembla, aquest llarg apartat de preguntes, començant per les preguntes dels partits polítics.
Quins són els propers passos que es duran a terme? La pregunta és per la regidora de Joventut i Cultura. En aquest projecte amb Joventut hem encetat aquest dissabte.
Començava Adrià Pet, el torn de pregs i preguntes dels partits polítics.
Bé, les conclusions que es van treballar el dissabte passat serviran doncs, per a l'elaboració d'aquest nou pla de joventut que prèvia a l'aprovació es tornarà a debatre.
Bé, bàsicament és que ens agradaria que aquest procés de debat es mantingués i fos el més ampli possible.
Sí, bueno, al marge de que ens servirà per a l'elaboració del pla, sí que es va quedar doncs, que el resultat va ser molt positiu i que es volia encetar tot un camí, el qual seria doncs, anar fent trobades regulars amb aquests joves, anar compartint una mica les seves inquietuds i anar treballant en aquesta línia de forma regular, que suposo que és el que vostè pregunta.
Sí, correcte.
Gràcies, senyor Rossell. Continuem.
Bé, ara aniríem per precs, seria que es tornessin a col·locar les cartelleres públiques que s'han retirat de diferents punts de Sitges i si pogués ser inclús ampliar l'oferta d'aquestes cartelleres públiques perquè és un bon mitjà de difusió per moltes entitats i bueno, s'ha perdut la del carrer Illa de Cuba, diria, la que hi havia entre Parelles i carrer Bonaire i crec que algunes més que ara mateix no tinc aquí, però bueno, demanaríem que es tornessin a col·locar. Demanaríem que s'aclareix públicament per què s'han retirat avui 7 dictàmens, més que res perquè la sensació que pot donar des de fora és de descontrol en un aspecte molt important com l'econòmic o d'improvisació. Vull demanaríem que es fes una explicació pública per part del govern per deixar clares les condicions en les que això ha succeït.
És un prec, oi?
Sí, és un prec, és un prec. També demanaríem, i això ja... De fet, ens plantegem portar-lo al síndic de greuges si no se'ns contesten abans del proper ple, perquè ja fa molt que ho hem entregat, que és la situació del pàrquing del carrer del ferrocarril de les botigues, que ja han demanat fa molt de temps quina era la situació legal, perquè nosaltres el que veiem sobre plànol és que és un espai dedicat a parcs i jardins, i ja sabem bé quin tipus de permisos té aquest pàrquing. Vull dir, fa molt que ho demanem i els demanem que tinguin pressa en respondre això perquè crec que no sabria dir-ho, però el quart o cinquè ple que ho demanem. I això és tot. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ferran Llombart.
Gràcies, senyor alcalde. Un único prec és en relació a la campanya que s'està denominant la taca groga, con cintas, bolsas de basura y se están ensuciando mobiliario público y algunos monumentos en nuestra provincia y especialmente en nuestra comarca. Hemos detectado que en Sitges no ha sido el caso, hay muy, muy pocos casos y por lo tanto esperamos que desde vía pública y desde la propia alcaldía se intente controlar a través de gobernación la actitud incívica de algunos ciudadanos en este sentido, puesto que hay otras formas de expresar la ideología o la sensibilidad sin afectar al mobiliario público ni monumentos del municipio. Nosotros, en cualquier caso, si vemos alguna actitud negligente por parte de alguna asociación o entidad en este sentido, por algún ciudadano del municipio, nos veremos obligados a denunciarlo y a través de la vía jurídica, pues en este caso obligaremos al ayuntamiento a la correspondiente derivación de un expediente administrativo, pero esperamos, señor alcalde, que desde la propia administración que usted rige, pues seamos conscientes de que no hace falta, dada la actividad pública y el marketing que se está haciendo, pues ensuciar el mobiliario público, como antes veníamos diciendo, ni ningún monumento de nuestro municipio. Gracias.
Jo respecte a això ja sé que és un prec, però sí que em veig obligat a contestar. Sobre la campanya Un País Groc, tenen autorització i permís d'aquest Ajuntament. No estan embrutant cap monument públic. Tenen autorització per poder, doncs, com una campanya reivindicativa, doncs, afegir-se a la campanya que s'està fent a nivell de tot nacional, a nivell de tota la nació, doncs, precisament per reivindicar el que reivindica en uns llocs destacats del municipi. I per això, doncs, amb llaços de plàstic o amb altres, doncs, elements s'han embolicat alguns monuments o algunes zones així destacades. I que jo sàpiga, a dia d'avui estan retirats, perquè era el permís o l'autorització era durant un període determinat i els mateixos que ho van penjar, doncs ho van despenjar. I per tant, no... d'embrutar res, eh? D'embrutar res. Un País Groc. Tenia alguna pregunta més, senyor Ferran Llombard? No? Senyor Mercedes Ortúzar, té la paraula.
Tan solo necesito, bueno, tan solo una cosa vía pública. Sé que están colocando algunos badenes, por ejemplo, en Quimbar han colocado uno nuevo, que realmente hacía falta, pero rogaría, por favor, que a la vez que se ponen badén, se pongan la señalización. Igual que está en Quimbar, ahí en la zona del Rugby, la bajada hacia Avenida Sofía, que tampoco están señalizados los badenes. Entonces, por favor, a la vez que se pongan la señalización y se revisen algunos que sí están colocados, pero porque los árboles indudablemente no se han podado, pues no se ve la señalización. ¿De acuerdo? Ya está.
Gracias. Això és el Fondo d'en Pere Joan, oi? Fondo d'en Pere Joan i Vinguda Sofia. Sí. Molt bé. Senyora Núria García. Prex.
Gràcies, senyor alcalde. El passeig de Vilafranca, a les lletres dels Subirats, de l'escultura de Sitges, estan pintades pel darrere. Vam demanar fa temps que les netegessin, ho han fet per davant, però per darrere estan totes encara pintades. Els hi facilitem una fotografia perquè ho vegin i demanem que les puguin netejar. Gràcies.
Seguim.
A la plaça del Club de Garraf hi ha una rotonda amb jardinera amb una llum sota d'una olivera que ja fa mesos que no funciona. Li preguem que l'arregli.
On ha dit?
La plaça del Club de Garraf. On està el club de tennis?
El nàutic.
El tennis. Per sobre... Sí.
El nàutic.
El tennis, ens han dit.
La part del tennis.
Sí.
Bueno, mirem les dues.
Sí, hi ha gent...
Mirem les dues. Mirarem les dues. I així ho aclarirem. Mirarem les dues i ja està. Sí. L'estació?
A sobre.
Però en la part de darrere.
Sí, sí.
És un fanal, eh? Ha dit?
Sí, està... és una llum que, no, que està sota de l'olivera, que ja fa mesos que no funciona, ens han dit. No? Sí, que està a la rotonda aquesta. És a la rotonda.
Bé, si vol després ho aclarim, ho parlem amb els veïns de Garraf, després ho aclarim, a quin lloc és exacte.
D'acord.
Seguim.
I per últim, els demanem informació de quina és la situació i constància de la tramitació de les mocions presentades i aprovades pel nostre grup al llarg d'aquest any 2014. En quina situació es troben, les que s'han aprovat...
Fem un informe i, sí. I els hi fem arribar.
D'acord, gràcies.
D'acord, gràcies. Senyor Ricard Vicente, preguntes?
Gràcies, senyor alcalde. Ens preguntem què hem de fer per obtenir còpia de l'expedient del personal contractat a les platges durant aquest estiu. Vam entrar personal de platges, no el tenim, ho vam demanar per escrit, ho vam reclamar al ple de setembre i estem al ple d'octubre i ho torno a reclamar.
Senyor Garrigó.
Gràcies, senyor Batlle. Tal com li vaig comentar al ple passat, això va ser una contractació de contracte menor. Gràcies.
Demanar còpia de l'expedient.
Còpia de l'expedient.
Per escrit, còpia de l'expedient.
Per nota li faig arribar, gràcies.
Espero que sigui la definitiva. Segons l'adjudicació i el contracte signat el 10 de juliol d'enguany, Les obres d'ampliació del pont d'accés a Portginest havien de començar el mes d'octubre. Ens preguntem què està passant a hores d'ara, que s'acaba el mes i encara no estem al què.
Sí, li contesta el senyor Mercè. De totes maneres, precisament està previst, em penso que és la setmana que ve, hi ha un Consell Municipal a les botigues, també per informar, conjuntament amb que s'informarà tots els grups polítics del calendari de les obres i com aniran, i precisament per compartir també amb els veïns de les botigues el tema de circulació durant les obres, com quedarà després. Senyor Mercè.
Sí. Gràcies, senyor alcalde. Bé, quan jo vaig dir que començaven les obres, no em vinc a referir al tema de físicament, perquè primer hi ha que posar tot en solfa, hi ha que posar també el tema de l'aval del contratista, també ja tenim l'ocupació donada per Adif per poder ocupar el terreno, ara estàvem pendent d'un tema d'Endesa pel tema de fer els traspassos de la via, i aleshores esperem, si no hi ha cap contraordre, que el dia 3 de novembre, si no hi ha cap contraordre, poder començar. Endesa diu que està aprovat, que ens ho enviarà, però fins que no ho tinguem doncs no li puc dir exactament. Però la idea del contratista i d'aquest equip de govern és que el dia 3 de novembre comencessin.
Seguim.
Segueixo. Tenim una pregunta. Teníem una pregunta molt semblant a la carrer Ferrocarril del pàrquing que ha fet la CUP i per tant ens donem per contestats, però també veurem, esperem que quedi desvetllat aviat aquest tema perquè fa molt de temps que corre. Una altra pregunta, veiem que es va fer el contracte amb la pirotècnia pels focs de Festa Major, veiem signat en el darrer moment, el 22 d'agost, i veiem un import que són 38.000 euros i si no anem errats en el pressupost de festes hi figuraven 30.000. Voldríem saber aquests 8.000 euros com es van gestionar i de quina manera.
Senyor Mirall.
Sí, m'hauria de mirar, però el pressupost en si està el que se'n diu junt, és a dir, que les partides es comparteixen entre elles. Llavors, que al final, el muntatge final que van decidir doncs, el pirotècnic que ho dissenya, que és Isidre Panyella, i l'empresa acabés amb una licitació de 38, doncs no és estrany, diguem-ne. Això depèn de com tanquen el disseny i llavors, si les partides ho permeten, que aquest any doncs, ho van permetre, doncs s'ha ajustat en aquesta quantitat.
Gràcies. Seguim.
En tot cas, voldria saber a través d'un mail o una trucada que m'expliqués ben bé quina partida van sortir aquests 8.000 i per tant es van poder posar a la de Castelldefoc, perquè entenc que dintre sí. La partida de festes algun moviment hi devia haver econòmic per poder fer això.
Sí, sí, ho té a la seva disposició, li ensenyem, i per suposat en el tancament de pressupost es visualitza perfectament doncs, com s'han trossejat el total de partides de cada regidoria i de festes. En el tancament de pressupost, diguem-ne, en el tancament de pressupost de l'any es visualitzarà també exactament doncs, si hi havia algunes partides que es sumaven conjuntament, com ha acabat l'execució concreta. Gràcies, senyor.
Gràcies.
Una altra pregunta respecte al menjador social. L'any passat, aquestes alçades, potser una mica més endavant, però en tot cas abans de Nadal, es van assegurar que es posava en marxa el menjador social i fins i tot, si no recordem malament, dèiem fins algun dia d'obertura concreta a vigílies de Nadal. La realitat veiem que ha estat una altra. Segons veiem, fins al 29 d'agost d'enguany no s'ha signat el contracte, en aquest cas amb l'Hospital Sant Joan. Vist des de que ho van anunciar fins que s'ha portat a la pràctica, han passat mesos, vist que el contracte parla que és fins al 31 de juliol de l'any que ve, amb uns imports, dos imports, un de 65.400 euros i un altre de 17.300, voldríem saber si hi ha una quantitat d'aquesta prevista pel 2015, una proposta de pressupost que avui hagués anat a ple, i veure quina previsió d'ampliació hi ha del 31 de juliol fins a finalitzar el 2015.
Li contestarà el senyor Martínez, de totes maneres, que dic que el contracte va ser amb l'hospital el mes de...
Segons l'últim sí, relació de decret.
L'estiu. Això no vol dir que el menjador no hi hagi social... Que dit, vostès van anunciar les dates que es posarien en funcionament abans de Nadal i no s'ha firmat el contracte fins al amb l'hospital fins a l'estiu. El menjador ha funcionat, eh? Vull dir, el menjador ha estat en marxa i ara el regidor li explicarà. És a dir, quan vam dir que arrencava, eh? I va arrencar i ha fet el servei social que estava fent, que fa aquest menjador. Ara el senyor Martínez
sí, explica. Bé, el que podria haver passat i ha passat és que quan va endegar la funció el menjador social va endegar amb contractes menors, d'aquests que es poden pagar 18.000 euros i pots tirar endavant, i quan ja no es podia més perquè d'això es va tenir que fer la contractació o la licitació pública, i la licitació contempla doncs el període d'un any que acaba quan sigui, però vaja, no és de 60 i de 15 i tal, sinó que la concessió és de 158.000 o no sé quant, que agafa tot el període de la concessió anual, o sigui que no... Vull dir, no, i està funcionant des d'aleshores, i en aquest moment li puc dir que estem donant, sí, ho vaig dir l'altre dia, vora 2.300, 2.400 menjars al mes, de les dues fórmules, la de les persones que van anar a l'Hospital Sant Joan i les persones que van a buscar el menjar que se l'emporten a casa per dinar a casa, que l'agafen de l'Ave Maria. És un tot compacte i creiem que aquest fet de poder-se portar a casa sense que no ho vegi i tal, doncs és una forma de fer justícia social, com tots volem fer-ho, no? Perquè hi ha molta gent que evidentment no els hi fa cap gràcia d'anar a menjar en un menjador en què estiguin trobant veïns o tot això, i que manifestar tan públicament la seva pobresa a vegades costa. I entenem que és una fórmula que prou digna perquè la gent... O sigui, està funcionant des de la gener de l'any amb tota la plenitud. El primer, en forma de contractes menors, fins que em van dir, doncs, no n'hi ha prou, s'ha acabat això i tens que fer-ho d'una altra manera, i es va fer. Hem anat a, diríem, a remolc una miqueta de les possibilitats de la tramitació de les coses, i res més.
Gràcies, senyor Martínez. Més preguntes?
Sí, alcalde, sense posar en dubte que no el poso ni la finalitat ni el recurs en si, li comentava que hi ha dos imports que comentaven de 60 i de 17.000 que consten en aquest darrer contracte que tenim sobre la taula respecte al menjador social, i volien saber si aquesta lligava fins al 31 de juliol del 2015 com posen el paper i com està dotat a partir d'aquest moment cara la resta de l'any del 2015, si està previst cara al pressupost, perquè evidentment ara per ara no ho sabem. Volia saber si hi ha la confirmació des dels serveis socials de que això esté present.
Jo li passarem, perquè jo en aquest moment no sé. Jo sé que està consignat tot el que es necessita per tirar endavant, però si ara són 60, si és només fins al Nadal, i si després és una altra entitat o pasta de pressupost, jo això en aquest moment no li puc dir, però demà al matí li direm a les tècniques que li passin.
Gràcies. Més preguntes?
Respecte a serveis d'atenció domiciliària, tres al SAT... El contracte d'adjudicació finalitza el 31 de desembre d'enguany. Ens agradaria saber si ja s'ha tramitat la pròrroga o la nova adjudicació i com està aquest tema.
Senyor Martínez.
Bé, en aquest moment li dic el mateix. Li passarem tota la informació que tenim sobre aquest tema. Sé que va haver-hi una nova licitació, que es va fer, i en fi, això ara, però ja dic, tampoc no sé en el punt exacte de en aquest moment com està, però li passarem el mateix moment.
Gràcies.
Entenem que és important, ja que s'acaba l'any i que el teniu lligat al 2015, considerem que és bàsic. Segons el decret 435 de 6 de juny, s'anunciava el desnonament per pista de les botigues. Voldríem saber aquest tema, finalment, com ha acabat.
Sí, li contestarem per escrit.
Hem vist darrerament molts decrets incoant expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial. Demanem una relació detallada de tots ells durant aquest darrer 2014.
Li farem arribar, lògicament, per escrit.
Vist els diferents decrets referits a les proves de selecció dels policies municipals i després del que es va comentar en el darrer ple, voldríem saber en quin moment està el procés.
Senyora Villalluís.
Sí, el procés segueix. El tribunal es va reunir i va fer una valoració amb una adjudicació, amb unes rectificacions d'unes preguntes que van venir malament des de la Direcció General de Policia, i en aquest moment està continuant el procés, ara estan les proves físiques, i dir-los que en aquell moment abans d'aquesta rectificació havien arribat a final 8 agents. I després d'això, doncs ara en aquest moment estem a 18. Per tant, tindrem bossa de treball, que aquesta també creiem que és molt interessant.
Gràcies.
Vist el decret 596 de 26 d'agost de suspensió de la tramitació de l'expedient per a la contractació de serveis de vigilància sota el pas de la via del Renfe, també demanem en quin moment està el procés.
Sí, ja s'ha d'iniciar el procés de licitació en aquest moment.
I darrera pregunta, hem vist el carrer Bonaire, que hi havia uns embornals que han sigut tapats directament, se'n posaven, ara segur que no se'n posen més, mort el gos, morta la ràbia. Voldrien saber per què s'ha actuat així, en tot cas que ens donin una explicació. I si els veïns estan al cas i se'ls ha pogut comentar la nova solució.
Senyor Mercè.
Sí, bé, no és que els bornals estiguessin, aquests bornals estaven fora de servei. Aquells embornals es van fer quan es va fer el carrer Parellades, que era un sobreeixidor del propi carrer Parellades per si algun dia entrava en carga aquella, diguem, clavegram del carrer Parellades quan es va fer el tema peatonal, de la banda de davant de les Mirelles, en fi, tota la banda de dalt, i allà no estaven taponant ni molt menys, sinó que allà es quedava aigua de quan es rega pel dematí i allò no té cap sortida, no va cap puesto. Vale? Llavors s'ha fet netejar bé, s'ha mirat i els tècnics de l'Ajuntament han decidit tancar perquè no desaguava cap puesto. Quedava l'aigua corrompuda allà i d'aquesta forma pues, hi havia no tigres, i tigres i caimans. Llavors per això dic que s'ha netejat i s'ha tapat perquè els tècnics municipals han dit pues, que allò no podia ser perquè allò no anava a cap puesto, no té cap sortida, no estava embossat, sinó que allò era un sobreeixidor per si algun dia... però clar, no es pot fer res més. Si allò no té utilitat, doncs estem aquí i s'ha acabat. Vale?
Sí, sí, moltes gràcies. Alguna qüestió més? No? Moltíssimes gràcies. S'aixeca la sessió de ple. Donem el torn al públic. Recordin que si algú vol fer alguna intervenció o alguna petició, han d'aixecar la mà, s'han d'identificar i si representen algun col·lectiu o entitat també. Primer faran totes les intervencions al públic i després, quan acabin totes les intervencions, sisplau, estic explicant el mecanisme perquè si no després es fa més difícil. Primer faran totes les intervencions vostès i després, una darrere l'altra, intentin ser el més breu possibles i després contestarem totes les intervencions també seguides. Per tant, vagin aixecant la mà, els deixaran un micro perquè es pugui sentir bé i també de cara als mitjans de comunicació.
Hola, sí. Bona nit. Represento un grup de veïns al carrer Bonaire Joan de Rida. Tenim una pregunta individual que ens agradaria veure si hi ha forma de fer-ho de forma més ràpida. Ens agradaria que cadascun dels grups que estan actualment a l'Ajuntament, l'oposició inclosa, ens responguessin i així haguéssim d'evitar que cadascú repeteix la mateixa pregunta. Entenem que coneixen la problemàtica que hi ha al carrer Bonaire Joan de Rida? Entenc que si la resposta és afirmativa, ens agradaria saber per què l'Ajuntament no està aplicant l'ordenança cívica que està actualment en vigor, del 17 de maig del 2007. Ens agradaria saber com pensen que ens sentim els veïns i entenent que de cara a l'any que ve ens espera un any curiós a l'hora de votacions, al mes de maig n'hi ha unes de curioses, ens agradaria saber si els grups que actualment estan acabessin tenint l'alcaldia, quin remei hi posarien? Què farien? Gràcies. I dit, Joan Tarrida, represento.
Alguna intervenció més? Aixequeu la mà, sisplau. Gràcies.
Sí. Jo en represento a mi mateix. Soc fill de Sitges i en represento a mi mateix. Jo volia... Bueno, primer, agrair-se com ha quedat els museus, que han quedat perfectes, he tingut ocasió de dir-ho, han quedat molt macos, amb el senyor Mercè, el Pont d'en Domènec, trobo que ha sigut un encert, les marquesines que es posen també trobo que ha sigut un encert, la neteja es neteja bastant, però torno a repetir el que vaig dir l'última vegada, continua estant el poble brut i fastigós. Ja va néixer el poble malament amb l'anterior consistori quan van fer la zona peatonal, que ha quedat un desastre, ha quedat un desastre. Ja va néixer malament, però continua sent igual, empitjorat pels gossos. Jo he tingut gos, ara no el tinc, no tinc res contra les bèsties, però és un problema greu si no es fan pipicans, que és d'obligat compliment, perquè ara els gossos, abans quan hi havia ceres, s'orinaven o es pixaven, si diem de gossos, entre la cera i el carrer. Ara no, ara s'orinen a les façanes de les cases, i aquestes façanes tenen dueño, no? Dic jo, aquestes façanes tenen dueño. Segona, aquest estiu ha sigut caòtic, no ha sigut l'estiu dels sitges de les persones, ha sigut els sitges de les taules, de les terrasses a campi qui pugui, dels gossos, de les bicicletes, la zona de via de peatonal, les bicicletes han anat per on els ha donat la gana, a més d'una furgoneta de repart, el mateix. És a dir, això és caòtic. Després, els baixos són una porqueria pels gossos, una porqueria, perquè no hi ha un poble que hi hagi tants gossos com a Sitges. De la Diagonal de Barcelona fins a la plaça Catalunya passen menys la meitat de gossos que passen pel carrer Jesús o pel carrer Parellades, i això és una porqueria contínua. Després, una altra pregunta, les façanes, es pot fer alguna cosa contra l'afex? Ara estan instal·lant la fibra òptica, què passa amb això? Més cables i més cables. Haveu mirat vosaltres com estan les façanes de clavelejat? Les tapes de registre saltades de qualsevol manera, però nosaltres ho paguem. Nosaltres això ho paguem. Aquesta gent ve, un cable, un altre cable, aquí queda això, tallem per aquí, posem per allà, i tu calla i paga. Jo, aquest, l'altre, tothom. Mireu en terra i mireu les façanes. Mireu, per favor, perquè es veu que no mireu, o no sortiu poc al carrer. No sortiu al carrer, però si us sortiu tindríeu que veure com jo, i invito a qualsevol que estigueu aquí, els invito tot un dia acompanyat, els invito a esmorzar, a dinar i sopar, i els ensenyaré totes les mancances que té el poble. Una cosa quotidiana, jo de les ordenances municipals no hi entenc, sóc a polític, no hi entenc, parlo com fill de Sitges i nascut a Sitges. Després, a l'Agnès, què passa amb l'Agnès? Continuen amb barracons els nens? Haveu anat algú de vosaltres que esteu aquí al davant amb barracons? Haveu anat, contesteu-me, haveu anat amb barracons? El meu net fa 3 anys que hi va. Les farmàcies, què passa amb el CAP? No, vosaltres no podíeu fer-ho, no teniu la potestat per fer-ho, però nosaltres paguem el mateix que Sant Pere de Ribes i Vilanova. Voleu fer els Sitges referents, els Sitges envenenament turístic, com parlava aquest senyor, sí, que els Sitges té un nom, sí. Penseu la persona, primer nosaltres, els que vivim i els nascuts a Sitges, que demanem tindre una farmàcia de torn i un cap de servei, com tothom, d'urgències, com els de més pobles. Segona, penseu a veure els d'hostaleria. Un hotel paga 200 euros una persona per dormir. Té una descomposició, un mal de queixal. Aquella persona se li ha de dir, on ha de anar? A Sant Pere de Ribes, a Vilanova? Perquè això no és problema d'urgència, no té que anar als camils a col·lapsar les urgències. No ho veieu, això? Que no. Quin poble volem? L'incivisme total. A les 5 de la tarda, una persona amb calçotets que no arribava a ser, ni banyador, amb un tros de pizza, suant, fet un fàstic, i bueno, passejant-se pel mig del cap de la vila. El cap de la vila, què més ens falta fer? Muntar una orxateria, perquè la més porqueria no pot haver-hi. Gent demanant, uns altres fent burbujites, deixant tot de ple de merda i d'aigua per allà en terra, i nosaltres trepitjant pel mig, si podem passar. Terrasses, quines terrasses hi ha? Terrasses, què es considera terrassa? Amb una cera, dues taules i dues cadires? Jo baixo el cotxet amb la meva neta i tinc que baixar perquè passo per la cera. Amb la salvetat que per darrere em pot venir una bicicleta i a volar. I en qui demano responsabilitats? Pregunto, en qui demano responsabilitats? Un gos va mossegar amb la meva senyora el pantaló, li va estripar. Oh, té ganes de jugar, és un cadell, té ganes de jugar. Colló, i la meva dona es va quedar amb el pantaló estripat. Fa riure, sí, fa riure, però no, no riguis tant, no. Perquè tu també que rius, tu que estàs riendo, tu també dijiste en su momento que tenia que haver un consenso entre las terrazas y la gente del pueblo. Aún estoy esperando este consenso. Aún, no, no, yo aún lo estoy esperando. Yo nada más sé que yo, el señor Batlle té l'avantatge, vostè, senyor Batlle, de que és prim i pot passar per tots els puestos. Té aquest avantatge davant meu. Sí, jo sóc més cort. I quan vaig amb el criu, sí, riuràs, vaig amb el criu, tinc que pujar i baixar i torejar com puc. Això és el poble, no, no, això és el Sitges que volem nosaltres. Els Sitges que volem nosaltres. Fastigós, incívic, pagant impostos i amb resposta que tenim. Ni farmàcia, cosa essencial, ni ensenyament pels nostres nens. Molts deuran ser els seus fills. I aquí estem. El senyor Mercè, li vaig dir, Mercè, felicito com ha quedat el pont d'en Domènec, que probablement els que estiguin aquí no el deuen conèixer. Jo, afortunadament, el vaig conèixer. Ara farem el passeig. Aquest senyor de Sitges està conegut com un passeig. Suposo que Déu es diu passeig de la part perifèrica de Sitges, no? Deu ser del Calípolis a Navall, o no? No? De on te dius? De l'església fins al Calípolis? No deu ser de Sitges, tu, noi. No deu ser de Sitges. Si tu neixis a Sitges, allò no és un passeig. Allò no és un passeig. Allò és un camí de carro. Que vergonya es tindria que donar a mantindre això. A l'anterior consistori que hi havia, que ho va permetre, i ara ho esteu permetent vosaltres. Perquè arriba el juny, maquetes per aquí, posa per allà, els trailers que pugen, barrirem per aquí, barrirem per allà, porqueria que quedés igual. Que n'hi havia 200 rajoles trencades, ara hi ha 500 de rajoles, però no dir 1.000, millor dit, ara tot el passeig és un fàstic. Tot el passeig és un fàstic, allò no es pot dir un passeig. No ho veieu vosaltres? O no sortiu al carrer, sou fills d'un altre poble? Pregunto, no, no, pregunto perquè jo ho veig cada dia, això. Ara el senyor Massé m'ha dit, Grau, no et preocupis perquè ara posarem unes totxanes així. M'ho va comentar-ho vostè, senyor Mercè, o no? I què farem? Una vegada posades, tornaran a posar els camions a sobre, que ho tornin a trencar? Perquè si no passarà com a l'anterior ajuntament. Necessitareu una brigada permanentment, i ara no diré perquè es trenquin els mons, perquè vagin quedant fixats, perquè contínuament el carrer Jesús i el carrer Parellades contínuament estan fixant, perquè tot allò es mou, tot allò es mou. El cap de la vila, l'anterior consistori, què va passar? Va quedar una plaça que sembla de la Model. Ara resulta que és una plaça tot anodina, tot grisa, fastigosa, plena de registres, això sí, i ara no sé què passa, han tingut d'obrir tot el cap de la vila per anar a buscar què? Rovellons? No crec, perquè se'n fan pocs. Què he anat a buscar? Què he anat a buscar? Què he anat a buscar ara? En tot d'etapa de registre que hi ha. Jo només voldria dir això. Fixeu, si voleu anar al poble de Sitges o teniu intenció de presentar-se les properes eleccions, hi ha unes coses bàsiques, tot això de les ordenances. Ordenances municipals, hi ha aquí a l'Ajuntament de Sitges? Hi ha Ajuntament de Sitges, ordenances municipals? Pregunto, hi ha? Els tombmantes continuen sent igual. Aquí a les escales de la punta, a les escales de la punta només tenen que posar un cartell que diguin a l'horari de venda al públic, l'horari que tanquen. Sabeu quan no hi ha tombmantes a les escales de la punta? Perquè hi ha cada dia i a vegades tens de passar pel costat. La vigília de la festa major, perquè baixen els valls, i és les 11 o les 12 hores i llavors no hi ha ningú. El de més no em feu riure, que és el poble. Això és el poble que voleu de Sitges? Això és el poble? És llestimós coses tan bàsiques que passeu olímpicament i m'esteu parlant aquí de les ordenances. Del primer a l'últim els invito a el que has dit. I passarà que l'Agnès no es farà, perquè probablement jo, ara hi ha índex de natalitat, menys crios es podem anar ubicant aquí, però els gossos creixeran i es multiplicaran. No tinc res en contra dels gossos, que probablement és l'animal més amic de la persona, de l'amo. És una companyia excel·lent, molt bé. Ara, cuidado, el poble, els carrers del poble són per la gent que viu ha nascut i viu al poble. No per tot això que feu vosaltres cap aquí i cap allà. Per què és tot això? El passeig, tu has vist el passeig? M'estàs dient que no. Tu l'has vist i com està el passeig? Està bé? Ah, pensava que anaves a dir bé. Les ordenances municipals, quines amplades tenen que tindre els carrers per permetre posar aquestes terrasses? Per favor, que contesti el responsable, contesteu-me algú. Perquè podré escriure un llibre actual, no un llibre dels nostres avis. Els llibres on estan? No existeixen. Tothom, olímpicament, pot posar les cadires que vulgui, farem com als anys 60, que sortien els nostres pares amb la cadireta a prendre la fresca al carrer. Vale? A prendre la fresca. Clar, és una forma com una altra de recaudar. Les platges estan molt bé. També s'han netejat, el mateix que dic amb el senyor Mercet. Per fi, això sí, haveu pogut pintar la barana aquella que va estar un any oxidada, rovellada, que feia pena. Feia pena, ara l'haveu pintada, no hi ha res que dir en els lavabos i està bé. Si s'embruta el poble, tampoc és culpa teva ni teva, perquè el poble està incívic. Però els que maneu, haveu creat aquest incivisme. Haveu creat... Els guàrdies que veu posar allò de no, escolti, això no es pot fer, no serveix per res. Si ha servit perquè hi ha 3 o 4 o 5 llocs de treball, perfecte, perfecte, felicitats. Ara, efectiu al poble no ha sigut res, en absolut. I això s'ho tindríeu que fer mirar. Tant a l'anterior consistori que veu fer una pavimentació fastigosa, vostè hi era, quan m'han dit no, farem uns totxanes, que allò... També veu dir que presentaríeu al poble de Sitges el color com volia, com seríeu, veu fer el que veu voler. Suposo que si feu el passeig tindreu almenys el d'acord de dir posar unes rajoles a veure si el poble considera que estiguin bé. Però, home, ja està bé el caòtic que ha sigut el poble de Sitges i els serveis que ens doneu. El que paguem i els serveis que ens doneu. Caòtic. No, perdona. I per acabar, no sé si hi ha algun senyor de l'Eco de Sitges, un setmanari que li tinc, no, que li tinc tot.
No, tu te veus.
On està? Qui és? Ah, un setmanari que tinc tot el... Bueno, no, però et dirigeixo amb tu perquè no. Però perdona, no, que li tinc tot el respecte i carinyo. Al començament, com totes les coses noves, no em va agradar. Vaig dir, hosti, la fulla ara està molt bé, ho trobo molt bé. Estic molt bé, està més estens, s'explica molt bé i felicitats. Felicitats, no, simplement felicitats. L'únic que sí que demanaria, ja per acabar, si tant catalans volem ser, que anem a córrer molt, no sé si van ser 15 o 20.000 persones que van anar a votar el canvi de nom, la plaça Espanya, carrer Espanya, no sé si van ser 15 o 20.000 persones, per Pouvedra i Bassa Rodona, que ningú dels que estem a Viquí ho ha conegut. Ni bojos, i si no que aixequeu la mà, a veure, quantes mans hi ha que hi ha conegut aquest nom? Ningú, ni jo qui he nascut allà l'he conegut, ni els meus avis. Però bueno, deixem-ho estar, està molt bé. Hem recuperat un nom, com veu dir-se de la CUP, un nom que, fora de carrer Espanya, plaça Espanya, el nom que era, no sé, potser del 1700 o del 1800, no ho sé. Però ja que volem ser tan catalans, acabem amb el Sitges Job Friends per demanar feina. Sitges Best Comerç de no sé què, el Patchwork, el Beer Sitges Week, Sitges Shopping Nine, jo no he vist a Trafalgar Square, ni a Madison, ni al Times Square, ni al Trafalgar Square, ni a la plaça de la Concòrdia haver vist unes paraules en català o en castellà, és igual, com diu el Rajoy. Esta noche, Sitges, les tiendes estaran abiertes. No he vist mai. I cada vegada més paraules ingleses. Ara heu tret el Sitges, el convers de no sé què. Hòstia, escolta, posem en català o a què quan juguem ja? Perquè, escolta, ja a última hora posem una escola que anem a aprendre una mica. D'això dels milions que teniu assignats d'un milió d'euros, hi ha moltes coses. Però no fa falta que facin coses més, no. Feu les que es necessiten a Sitges. I acabar. Continuareu fent-ho de sempre, però és llestimós i es diré més. Jo amb ètica, amb el resultat del que heu fet al poble, no em tornaria a presentar. Ja reina té. Posa-li els 4 micros a veure si s'ho entén.
Hola, bona nit. Bona nit. Soc Cristina Martínez, portaveu de la Plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos a Sitges. Vostè, senyor alcalde, és la primera vegada que assumeix la regidoria d'Hisenda amb el seu mandat. Francament, els pressupostos i les taxes és la part principal de la gestió municipal o de les més importants. Creiem que amb l'actitud d'avui no ha estat fent honor al càrrec que ocupa i que tampoc ha estat capaç de fer aquesta tasca amb la professionalitat que se li exigeix. Informes desfavorables de la intervenció. A aquestes alçades d'any que estem, aquestes alçades que ara obrirem el mes de novembre, sense poder nivellar els errors en aquest ple. Té un informe desfavorable d'intervenció. Això és decepcionant. És decepcionant i sobretot una imatge que genera molt barroera i mal liderada. Estem cansats, els ciutadans estem esgotats que els diners públics a tot arreu estiguin tan maltractats, que tinguin tan poca dignitat i que tinguin la vàlua de la velleta que es frega al terra, perquè ara aprovem les taxes i les ordenances fiscals i després ja quadrarem els pressupostos, ja els farem quadrar d'una manera o d'una altra. Pues senyor Mas, jo crec, i creiem molts, que els pressupostos, si no estan clars, es poden prorrogar fins al gener, fins que quedin clars econòmica i jurídicament parlant. I un cop estigui tot això prou ben fet, aleshores ja s'aproven definitivament. Parlem de números. De números d'IBI. El 0,93 és una pujada de quota a pagar pel ciutadà. Aumenta la quota una mitja d'un 8,5%. És tremendo. És absolutament bestial que des del 2011 el ciutadà de Sitges paga una mitja d'un 50% més d'IBI del que pagava. Nosaltres com a plataforma proposàvem ja de temps enrere per aquest any un 0,80, que suposaria un augment dels tres últims anys d'un 4%, cosa que creiem raonable en els moments que vivim. Després també està l'altra proposta del Partit Socialista, que seria del 0,85, que congelaria la quota de l'any anterior, del 2014. Això que deia el senyor alcalde, gastos i despeses. Heu de dir els gastos i les despeses perquè no es pugi a l'IBI o perquè no, o per congelar l'IBI. Miri, han tornat el 50% del deute en 2 anys i mig. Creiem que ara ja tenen un tant per cent com per estar prou tranquils. Ens han escanyat. I ara és tan senzill com verdaderament no tindre el mateix ritme de tornada de deute i no necessitaran pujar els impostos. I així serà una moderació molt més natural de tot el tema de la pressió fiscal. El pressupost participatiu. El pressupost participatiu ha sigut destinat en inversions 1 milió d'euros perquè la gent faci un esforç d'anar a l'OAC, faci les seves propostes i faci totes les seves aportacions per intentar que aquestes inversions siguin el més repartides possibles en les necessitats de cada persona que intervenia amb les demandes. Bé, aquest milió no s'ha preguntat al ciutadà prèviament que l'IBI li augmentaria un 8,5%. I aleshores, evidentment, igual, tu dius, anem a veure, primer comencem per la pregunta. Augmentem l'IBI un 8,5% i així donarem 1 milió d'euros per un pressupost participatiu o no? Aquesta seria el verdader pressupost participatiu, també participar amb els impostos que volem pagar. I aquí, aleshores, sí que realment seria una cosa equilibrada, que és el que la plataforma demana sempre. Però no, al final han donat el millón para el mejor, que ja veurem si ho poden materialitzar, perquè tècnicament s'han d'aprovar totes les propostes, queden 6 mesos de mandat o 7 mesos en els ritmes que vostès porten d'execució de coses, com avui és el pressupost, francament es dubta. I aleshores, bé, ens han fet fer les votacions, ens hauran fet fer tota la participació ciutadana i també ens hauran pujat a l'IBI un 8,5%. Per tant, res més, dir-los que és decepcionant i que realment la gent no participa. Bona nit.
Buenas noches. Mi nombre es Luis López. Soy presidente de la EUC de Valpineda y miembro de la plataforma. Tengo unas cuantas preguntas. La primera sería, ¿me podrían decir cuánto han recaudado de IBI real? No los presupuestos. Los presupuestos del IBI de este año los tengo, que eran 16.760.000 respecto a los residenciales, las zonas residenciales. Segundo, no he visto en las ordenanzas fiscales la referencia al agua. No sé si no tiene que salir o qué, pero no las he visto. De todas maneras, ¿me podrían decir si habrá un incremento de las tasas del agua? Luego vamos a hablar con el señor Mas. Ya estuvimos el año pasado hablando, pero me parece que lo vas a tener que mandar a la escuela porque no se entera. Porque cada vez que habla sube el pan. El señor Mas miente o no sabe lo que dice. Y no sé lo que es peor, si mentir o no saber uno lo que dice. Él ha dicho que el IBI baja. No, tiene que hablar con propiedad. Lo que baja es el tipo de gravamen, de 0,98 a 0,93, porque el IBI, como ha dicho ya Cristina, sube, con datos contrastados. Ya se lo expliqué la otra vez, los he vuelto a hacer, y ahora se los leeré. Él no sé si tiene en cuenta que, claro, cada año que pasa hay un aumento de un 10% de la base imponible. O sea, un 10%... contra un 5%, así a grosso modo, del 98-93, se mira si sube o no sube. Los presupuestos, pasa lo mismo que eso la interventora, no sé si lo controlará. Los presupuestos calculados, ya le dije la otra vez, los calculo con las medias del catastro central, medias, con lo cual puedo estar por debajo. Ustedes, para el año que viene, que han propuesto un incremento ya respecto al presupuesto del año pasado, que eran 39.939.851, este año sería 41.500.000, serían 1.560.149 de incremento de presupuesto. El IBI lo incrementan ustedes de 16.760.000 a 17.800.000. Eso quiere decir un 6,21% de presupuesto, no de real, porque en realidad el real que van a... han tenido ustedes este año es 18.873.799. Entonces ya me dirán a ver dónde vienen las diferencias. Un millón y medio más, este año no. Este año son 17.602.914. Los 18 millones serían para el año que viene, donde ustedes han puesto 17.882.000. Eso, como yo me hago el trabajo, aunque no estoy en la política, me hago el trabajo y lo calculo, evidentemente la parte más grande que sostiene el IBI son las zonas residenciales. Que la zona residencial, con la cantidad que ustedes aquí han puesto, serían los que aportarían 13 millones y medio. La zona residencial, como ha dicho Cristina, habría un aumento, estoy hablando de medias, de un 8,26. En mi caso es mayor, y en el caso de otro compañero por ahí, mucho mayor todavía. Y para darle otro dato de ocio y hostelería, saben que hay un 10% que tiene un tipo de gravamen adicional. Pues bien, el normal, el que va a 0,93 que se coloca con el 4% de incremento a 0,979, pues este tendría que pagar un 11,3% la hostelería de media. El otro un 6%, pero aumento. O sea, que en definitiva, que los números no hay por dónde cogerlos. Entonces, no sé cómo ustedes son capaces de llevarnos a un aumento donde la crisis sigue existiendo, un aumento del tipo de gravamen que conlleva la cuota real que tiene que pagar el ciudadano en la época que estamos. No lo sé ni cómo se lo permiten hacerlo. Así, claro, está luego el millón ese para el mejor, que claro, evidentemente, que sale de ahí. Sale de ahí por las diferencias que hay de entradas. Ya me dirán cuánto han ingresado de IBI por este año. Porque si miramos las cuentas, los resúmenes de las cuentas, sino que así por alto, no me las he traído, me parece que estaban en 42 o 46 millones de euros. Bueno, entonces, o también para el señor Mas, que decía que claro, que tienen que poner las tasas porque, claro, si no, no pueden seguir. Ya lo acaba de decir Cristina, amorticen menos, por favor. Ustedes tienen 10 años para hacer la amortización en el plan de ajuste. ¿Por qué ya en 3 años se han cargado al 50%? Ahora llegaremos a un porcentaje de 106% de déficit. Por favor, pues aminoren la amortización, vayan a hacerlo más poco a poco y no castiguen a los ciudadanos con el incremento de tasas que están haciendo. Gracias.
Gracias. Hola, bona nit. Jo soc Mercè Fernández i pertany a la plataforma d'afectats per la contaminació acústica del carrer Bonaire i Joan Tarrida. Aquí tinc una pregunta pel senyor Jordi Mas, però no estic segura perquè no sé quines competències exactament té ell, i a lo millor, com que em deriva amb la senyora Pinyet Lluís, els hi llegiré un e-mail que em va enviar. Per tant, els hi prego que me la responguin quan toqui. Es refereix a l'ordenança de civisme, que com vostès saben està encallada i nosaltres no sabem per què està encallada. Però a l'estar encallada d'aquesta manera es vulneren els nostres drets i per molt prim que estigui l'alcalde, estic seguríssima, com li ha dit aquell senyor, que vostè no podria passar pel carrer Joan Tarrida de cap mena de manera quan hi ha tot el botellón diari de cada nit. Per molt prim que estigui vostè, estic segura que vostè no passaria per allà. I no perquè li faci por, que també podria ser, sinó perquè és impossible de passar. Com permeten això? Com és possible que hi hagi una ordenança que no està derogada, que està vigent, que és l'ordenança de civisme? El senyor Jordi Mas ens va enviar a 3 membres de la plataforma el 20 d'agost d'aquest any amb el senyor García Herbas, i el senyor García Herbas, vostès el coneixen tots molt bé, ens va dir que l'ordenança de civisme no serveix per a nada. Jo li vaig escriure això mateix al senyor Jordi Mas, que és el que ens va enviar allà, no sé a què, a fer el ridícul, o a fer-nos aturejant-se, com fan tots, i especialment ell, i em contesta el senyor Jordi Mas: hola Mercè, així, en plan, com ja veu que no tengo ninguno. Desconec els detalls legals per als quals l'aplicació de l'ordenança de civisme en concret té dificultats en la seva aplicació. És cert, perquè la mateixa regidora de Governació ho ha comentat en diverses ocasions. Mira, i ens quedem tan amples. Lamento no poder-vos donar més detalls, però us adreçaria a la regidora de Governació per més informació. Atentament, Jordi Mas. Tinc l'email aquí, ho pot comprovar, senyora Vinyet. Vale? Aleshores, quan toqui la meva pregunta, entendran el per què no els hi he pogut fer amb el Jordi Mas o amb vostè. Qui és qui ha de contestar què passa amb l'ordenança de civisme que vulnera els nostres drets i estem patint tant el carrer Bonaire i Joan Tarrida. Ara, els hi dic una cosa, nosaltres arribarem fins a les últimes conseqüències legalment, i tenim lleis que ens emparen, i vostès tenen les competències per lluitar per això. Tenen les competències, i no ens diguin, com sempre, és que és un tema molt difícil. Només fa falta fer-ho. Difícil són moltes coses, però només fa falta començar a emprendre-les. Res més.
Molt bé, Marcel.
Bona nit. Soc Antoni Monistrol, membre de la Plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos, i volia fer-li dues preguntes, a veure si me les pot contestar. Una és referent a aquest millor que ha sortit per aquí, que diuen el millor pel millor, de participació ciutadana, i em sembla que han contractat o subcontractat una empresa per fer aquesta tasca, no? de la participació, en fi, per fer el recompte, en fi. Volia saber quan ha costat això. I després tinc una altra pregunta a el que s'ha parlat també abans d'aquí, del pont d'aquí, de la via del tren, de les escales mecàniques, perquè estan més parades que engegades. I llavors em sembla que aquí és una tomadura de cabell, de que no sé si quan li costa a l'Ajuntament pagar tot això, o si es deuen diners, en fi, és un desastre d'escales metàl·liques. Llavors volem a veure que posin una solució o que fossin unes noves o que, a veure què passa, perquè em sembla que no es podem permetre tota la gent gran que passa per allà cada dia amunt i avall, quan no va l'ascensor no va les escales, quan s'arrenca no hi ha una setmana que no estigui espallada una de les coses, vostès ho saben això. A veure quina, una empresa de manteniment, però és igual, però si aunque sigui una empresa de manteniment, aquestes escales estan mal fetes des de que les van dissenyar, si és que sempre s'espatllen. Llavors no pot ser que això que li fan de gratis, de franc, li fan les reparacions, perquè si no serà una ruïna per l'Ajuntament això. Res més vull dir ja. Moltes gràcies.
Martí Sáez, en nom de la Jerc Sitges. El passat 24 de setembre, en preextraordinari municipal, es va decidir que Sitges et daria el suport per a la consulta del 9 de novembre. Uns dies més tard, el Tribunal Constitucional va acceptar tràmit el recurs presentat pel govern central on deia que era il·legal, de manera que el 9 quedava parat. Tot i això, els partits pro-consulta acorden seguir els preparatius. Dintre d'aquests preparatius, entre el fet de que cada ajuntament havia de nombrar un coordinador municipal electoral, no tenim constància que l'Ajuntament de Sitges ho hagi fet. Si s'ha fet, ens estranya que no sé si penjat una foto al Facebook, pues penja moltes fotos. I bueno, en sentit d'això, de cara al 9-9-N, què farà l'Ajuntament de Sitges, quan s'informarà els ciutadans d'on han d'anar a votar, i sobretot si només són els locals pertanyents a la Generalitat, recomanar que busquin un nou local per la gent del centre del poble, perquè si només podem anar a votar als instituts, hi ha gent gran del centre del poble que no podrà anar a votar. I bueno, des de Gerc Sitges, donar-vos el vostre suport, i si realment estem per la independència, hem d'anar a totes, perquè és ara o mai. Moltes gràcies.
Hi ha alguna qüestió més?
Josep Carbonell, de la Gerc. Al passat ple, a Garraf, ja vam comentar el tema de les escales mecàniques i de l'ascensor, el tema vigilància. Segueix el mateix problema. No heu fet res durant tot el mes. Vale? Seguim. L'altre dia passava per allà, no hi havia vigilància, heu seguit fent la vostra feina, o sigui, no heu fet res, informa allà. I una senyora va caure, vale? Tenia 75 anys, anava al carrito, no anaven ni les escales mecàniques ni l'ascensor. El primer que vaig pensar va ser anar-la a ajudar, però el segon que vaig pensar va ser en vosaltres. perquè si això ho haguéssiu arreglat, aquest problema d'aquesta senyora no passaria. Vale? Seguim amb les inversions. A la plaça Bonaventura Julià, no sé qui ha sigut l'il·luminat, que ha volgut fer una rampa de 45 graus, on allà no passa ningú. No passa ningú. Vale? Si ho fem, fem-ho bé, perquè sembla que ara que venen les municipals tenim pressa per fer les coses i anem molt ràpids, anem molt ràpids. Home, em dirà senyor Mercè què pot passar allà una senyora de 70 anys. No passo ni jo, que tinc 18. Mira, deixa'm acabar, sisplau. Doncs això, espera, deixa'm parlar. Sisplau. Seguim. Això, que corre pressa per a les municipals durant tot el que no s'ha fet durant tota la legislatura i ara sí que tenim pressa a l'hora de fer coses. I bé, i són inversions que durant tota la legislatura s'ha anat fent, igual que l'skatepark, que es va fer 50 vegades, aquí han sortit una mala inversió. I bé, el que demanem és que millorem la vigilància, sobretot, i això, que les inversions, fem un cop i fem-ho bé. Gràcies.
Sí, bon vespre. El meu nom és Armand Paco i sóc veí de Sitges. Unes quantes preguntes. La primera, crec que ha sigut un pre que ja s'ha fet en el decurs, no sé si del ple perquè he arribat una mica tard, però sí des del públic, és que voldríem que ens donguessin una explicació de per què s'han retirat punts de l'ordre del dia i particularment el tema del pressupost. Quan saben vostès que hi ha una data per presentar-lo, aprovar-lo inicialment, que la gent pugui fer al·legacions i aprovar-lo definitivament. I no hem sentit, o jo no he sentit, cap explicació de que una eina tan important pel desenvolupament d'una vila com és el pressupost hagi estat retirat. La segona qüestió que els hi volia plantejar és també un prec, una pregunta que s'ha fet per part d'algun dels grups polítics present en el consistori quan s'han demanat els contractes de neteja de platges de la temporada de l'estiu. Ho dic perquè a títol també individual, amb una conversa amb el regidor i amb altres tècnics municipals, es va demanar documentació sobre la regeneració de les platges de Sitges que s'ha fet aquest any, i una de les coses que es va sol·licitar va ser precisament el nombre de persones que havien estat ocupades a les platges durant aquesta temporada, i paradoxalment se'ns va dir que no s'havia procedit a la contractació de cap persona aliena perquè tot era personal de l'Ajuntament. A mi em sobta aquesta resposta, però veig que li sobta també a alguna altra persona que forma part d'aquest ple. La tercera, també s'ha comentat que en breu, si no he entès malament, el senyor Mercè començaran les obres d'ampliació del túnel de Forginesta, la qual cosa a títol particular celebro molt. Però tinc un dubte. Si no he entès malament, el dia 3 sembla ser que comencen obres, però tenim, o tinc, una sospita. I és que difícilment podran començar si no s'han lliurat als particulars l'acte de béns i drets afectats i se'ls ha notificat i es procedeix a l'acte d'ocupació de terrenys abans de l'inici de les obres. Haig de confiar de que els béns, drets i persones afectades han estat notificades i desconfio perquè alguna de les persones afectades, com pot ser la instal·lació del Rosamar, que està sortint del túnel a mà dreta, a dia d'avui encara no ha rebut cap mena de notificació per part de l'Ajuntament. Per tant, si l'han de fotre en l'aire a la terrassa, doncs és prudent que aquesta persona o els titulars d'aquesta instal·lació com a mínim sàpiguen de quin mal han de morir. I dues qüestions més. El dia 13 d'octubre, en representació del grup polític Entesa per Sitges, es van presentar dues instàncies en aquest Ajuntament. Una, aprofitant el servei de finestra única, va ser adreçada a la consellera d'Ensenyament i una altra al senyor alcalde, perquè si recordem, el 23-24 d'octubre de l'any passat es va aprovar una moció en la qual l'Ajuntament entomava el tema de la construcció d'una nova escola precisament per solucionar el problema de l'Agnès de Sitges. Ha passat un any, no tenim notícies, no sabem en quin punt estan les converses i el que és pitjor és que l'Ajuntament i l'alcalde, de manera particular i personal, es comprometia a posar-hi els diners per l'inici d'aquestes obres. Jo no he sentit en aquest ple ni en algun altre quin és l'estat d'aquesta qüestió i per tant encoratgem el govern a que doni explicacions i ens faci saber, no només a aquest grup sinó a la resta de ciutadans, en quin punt es troben aquestes obres, si és que s'han d'iniciar, i sobretot ho diem amb una certa gelosia, perquè hi ha poblacions veïnes que han aconseguit, sembla ser de la conselleria, inversions per tirar endavant centres escolars o millorar-los. Gràcies.
Sí. Bona nit, Josep Urriols, en nom d'Entesa per Sitges. Senyor alcalde, com vostè ja sabrà, perquè ben segur haurà estat informat pel servei de premsa, Entesa per Sitges ha entrat un escrit a l'Ajuntament on fem una sèrie de consideracions que li llegiré primer per vostè, però després per la resta de grups polítics i també pel públic que ens escolta. Primer, que tenim coneixement de la sentència judicial ferma número 800/2004 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que afecta les instal·lacions de l'hotel situat a l'interior del recinte del Port d'Aiguadols, que va ser promogut per la societat Bordes Amir, societat anònima, que comporta l'enderroc parcial de l'edificació. Segon, que tenim coneixement que durant el tràmit en el Senat de l'actual llei de costes d'àmbit estatal es van discutir esmenes presentades pel grup de la CIU de modificació de la delimitació de domini públic en el port i que proposaven treure fora del mateix tant el poblat mariner com les instal·lacions de l'hotel. Tercer, que Entesa per Sitges sempre hem defensat la idea d'alliberar el poble mariner de la regulació portuària, però en cap cas les instal·lacions de l'hotel, la llicència del qual es va tramitar de manera irregular i no adaptada a la normativa vigent, i a sobre el que ja havia recaigut la sentència 800/2004, fet que hauria comportat que mitjançant la reforma de la llei de costes s'intentaria evitar complir amb una sentència judicial ferma de la qual hauria estat un cas clar de desviació de poder. Que efectivament les pretensions d'esmenar la llei de costes en aquest sentit no van prosperar al Senat. Que les sentències judicials s'han de complir obligatòriament i en cas de que no ho faci l'afectat ho ha de fer subsidiàriament l'Ajuntament. Que l'execució subsidiària de la demolició parcial de l'edificació que ha de dur a terme l'Ajuntament requereix un projecte executiu aprovat pels òrgans competents, direcció facultativa, empresa, etc. etc. Que atenent l'envergadura d'aquestes obres cal que l'empresa sigui seleccionada mitjançant el procediment de contractació legal a què els contractes de l'administració pública obliga. Per tot això, li hem demanat, i en tot cas si ens pot explicar, que se'ns informi sobre l'estat de la tramitació del projecte executiu, així com l'identificació del tècnic redactor i el pressupost d'execució material. Segon, que se'ns informi sobre la partida pressupostària de l'Ajuntament que suportarà la despesa, així com l'estat de la mateixa i oportunament se'ns lliuri còpia. Que se'ns informi sobre l'estat de tresoreria municipal per donar compliment a aquesta despesa. Que se'ns informi de l'estat de tramitació del procediment de contractació de l'empresa contractista i identificació de la mateixa si aquesta ja ha estat seleccionada. Que se'ns informi sobre el personal tècnic que serà responsable de la direcció de les obres i que se'ns informi de quina és la persona responsable del contracte de l'empresa que executarà les obres i del calendari. Tot això ja ho té per escrit perquè ho hem entrat per registre, senyor alcalde. Estaria bé que si ens pogués dir alguna cosa, doncs el públic també se n'enteraria una mica. Gràcies, bona nit.
Algú més? Ja està.
Jo els demano que les properes intervencions siguin més breus, inclús per respecte a vostès. I que si algú ha d'intervenir, pensin que la regulació d'aquest torn està estipulada per reglament. Sempre hem tingut una actitud, això no és una audiència pública, és el ple municipal. El ple municipal està format pels representants sortits d'unes eleccions democràtiques, que són els grups municipals que tenen aquí asseguts. El públic, per costum, pot assistir-hi perquè és de llei, perquè són públics i per costum a Sitges pot intervenir quan acaba el ple. Però el reglament diu que només ho podran fer aquells veïns que representin associacions, que s'identifiquin com a tal i tenen un minutatge concret i a més tenen que entrar, que fer saber a l'Ajuntament amb anterioritat quines són les preguntes que formularan o les seves intervencions. Això per un acord per un acord que vam prendre els grups municipals, no amb aquest mandat, sinó ja anterior, sempre s'ha deixat doncs, d'una mica més flexible, precisament perquè els veïns doncs, puguin fer arribar mensualment tot allò que els preocupa. Però jo els demano un exercici de responsabilitat. Si ve una entitat, que parli un portaveu. No cal que en parlin dos i tres per fer les intervencions més llargues. Es pot dir tot el mateix amb una sola intervenció i de forma més ordenada. Inclús el minutatge pot ser doncs, més controlat. El reglament diu 2-3 minuts. Aquí hi ha hagut intervencions de més de 10 minuts. Jo dic, insisteixo, per respecte inclús a vostès, que s'estan esperant per poder fer la seva pregunta i volen rebre la resposta. També ho demanaria, i això no ho dic pels que estan aquí, sinó pels que han marxat, venir a fer una pregunta i marxar sense que t'hagin contestat, doncs potser la propera vegada no contestarem. No en tenim cap obligació, però com a mínim de respecte és que si fas una pregunta o una interpel·lació a algú és quedar-te a escoltar quina és la seva resposta, perquè si no convertim el ple en venir a fer un manifest, en venir a fer un discurs, aplaudiments i marxar cap a casa. Hi ha altres mitjans per fer-ho. Insisteixo, això no és una audiència pública, és un ple municipal. En una audiència pública sí que un pot agafar el micro, dir el que li sembli i no hi ha cap mena, dintre d'un respecte, evidentment, dintre d'un ordre, però no hi ha cap mena de minutatge controlat. Per tant, jo demano que ens assenyim si pot ser dintre del que està establert, amb la flexibilitat que hem donat en aquests últims anys, que és molta. Comencem a contestar. Senyor Josep Orriols, van entrar les instàncies, si no recordo malament, dissabte passat. Estem a dilluns, vull dir, en dos dies rebran resposta. Jo avui precisament he signat el donar tràmit perquè se'ls hi respongui i per tant se'ls hi respondrà sobre el tema de la sentència de Borde Samir, de l'Andarroc. Òbviament procedirem a fer el que diu la sentència judicial i de l'escola Agnès n'hem informat àmpliament amb els portaveus. Hi ha un acord dels portaveus sobre aquest àmbit i és que en aquest moment l'escola, com que ha passat de dues línies a una línia ampliable, això vol dir de dues classes per curs a una classe perquè la natalitat de Sitges ha baixat, doncs estan en redacció del nou projecte i per això encara no s'ha materialitzat. I haig de dir que allò que ens havien dit que començarien les obres al desembre, doncs òbviament es retardaran perquè estem en un moment de redacció del nou projecte. Nosaltres pensàvem que era molt fàcil, que era dir, si l'escola és més petita, doncs no caldrà projecte nou. No, la Generalitat, la Conselleria d'Ensenyament ha dit que cal un projecte nou i ho estan redactant. Contestant al senyor Armand Paco, el tema de la retirada de punts s'ha explicat també en el plenari, el motiu. El tema dels contractes de neteja de platges, senyor Garrigó, si vol contestar.
Sí, aviam, em sembla que aquí hi ha algun tipus de confusió. Amb el tema de la contractació del personal de platges, indiscutiblement que és una licitació, bueno, una licitació, un concurs que es fa obert i que és dintre del capítol 1 de l'Ajuntament, indiscutiblement que són treballadors de l'Ajuntament amb un espai temporal. El que sí que hem fet aquest any a raó de la regeneració de platges és contractar una empresa en el qual aquests informadors anaven informant de les incidències a cona de les platges. Vull dir, són dues coses completament diferents. Una, els treballadors municipals temporals que fan la tasca de neteja i les altres que s'ha contactat pel tema de regeneració de platges, pel tema d'informació de les obres pertinents. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Mercè, sobre el túnel de Vallbona que preguntava el senyor Armand Paco. Bé, tema de béns, drets i afectats, terrenys.
Bé, tenim l'ocupació donada per costes. A més, li diré al senyor Manuel Paco que no existeix el Rosamar oficialment. El Rosamar no paga IBI, el Rosamar no té cap construcció allà donada i hem parlat amb la senyora Isabel i la senyora Isabel m'ha posat totes les facilitats de vida si por haver. Li afectarem un trosset de terrassa de la banda d'on va el túnel per fer el calaix, no perquè entri el calaix, sinó per fer el calaix, i una vegada estigui espitxat, que això serà entre el mes de febrer i març, llavors se li tornarà a refer la terrassa tal com està. Vull dir, no alarmi vostè amb ningú, perquè això no és així. D'acord? Gràcies.
Contestant el senyor Josep Carbonell, el tema de les escales mecàniques, no feu res, no feu res, no feu res. És molt fàcil dir que no fem res, sobretot si es desconeix. Però no sabeu els diners que costa la qüestió de les escales mecàniques, els ascensors. Contínuament estan sofrint actes vandàlics, contínuament. és cert, i ho comentava penso en una altra intervenció, de que les escales potser estaven mal fetes. Vam fer una reparació, que si un cas després la pot explicar el senyor Mercè, profunda, però realment hi ha algú que li té la vena posada, perquè bé, cada dos per tres doncs, tenim problemes molt sovint. I de vegades pot passar això, que hi hagi una persona gran que justament aquell dia algú doncs, hagi manipulat l'escala o l'ascensor, el que sigui, i fins que no ve l'empresa, fins que no l'avisem bé i repara, doncs sí, poden passar unes hores. Justament aquelles hores en què hi havia una persona gran que anava carregada, etc etc. El tema, la vigilància, òbviament, és una de les coses que per nosaltres és una prioritat, per això la vam posar a petició dels veïns. Ara farem el procés de licitació. Jo reconec, m'agradaria que es ve fet més ràpid, perquè realment ja hauria d'estar allà, però hem tingut licitacions en marxa en aquest moment que per volum de feina doncs no hem donat a l'abast. Amb el tema de les rampes, que hem posat una rampa de 45 graus, doncs aquella rampa no és per pujar i baixar, és una rampa expressament per carrets i aquestes coses. No és una rampa per pujar i baixar, lògicament la gent per allà relliscaria i cauria a la plaça Bonaventura Julià. El senyor Martí Sáez crec que ha marxat, per tant no contesto. Doncs anem més breus i podrem contestar més ràpid. Senyor Antoni Monistrol, el tema, això ha sortit diverses vegades. Com ho han dit, un millón para el mejor. A mi em sap molt de greu, a mi em sap molt de greu que la plataforma per uns impostos i serveis justos classifiqui el procés de participació dels pressupostos com un millón para el mejor, quan justament que ho han dit tres persones, ho ha dit vostè, ho ha dit la senyora Cristina Martínez i ho ha dit, em sembla, també el senyor Lluís López. No? Per tant, em sap greu perquè vostès que reclamen tanta participació en el pressupost, en un moment en què anem a parlar de les despeses i que, per tant, com a plataforma també s'hi poden, allò que els demanem sempre, no només parlem dels ingressos, parlem de les despeses, i poden fer propostes transparents perquè les vegi tothom, surten amb això d'un millón para el mejor. Bueno, a mi em sap greu, la veritat. No obstant, nosaltres hi creiem. El dia que manin uns altres, si no hi creuen, que ho treguin. Nosaltres hi creiem. I creiem que, a més, hi ha un consens polític de tots els grups d'aquest Ajuntament de que calia fer aquest procés per anar implantant la cultura participativa. Cultura participativa i de responsabilitat, Perquè el que estem fent amb els ciutadans que fan propostes i llancen idees no és només dir fan propostes, és un tema de responsabilitat. Ens estem responsabilitzant tots, els que hi volen participar, lògicament, de què gastarem els diners. Per què hi ha una empresa que ens ajuda a gestionar aquest procés? Molt clarament. Quan ens vam reunir tots els grups, govern i oposició, i vam presentar i va sortir aquesta idea, vam dir, la regidoria de participació ciutadana, la regidoria d'Hisenda, no han fet mai un procés d'aquest tipus a Sitges. Mai. Serà la primera vegada. Busquem assessorament. I vam quedar amb l'acord que buscaríem assessorament o d'administracions públiques o d'empresa privada perquè ens pogués ajudar. I això és el que hem fet. Hi ha una empresa que té molta experiència en pobles petits i ciutats grans, de tota mida, de processos participatius. Se li ha fet un contracte menor per un import al voltant de 9.000 euros, 9.000 euros, que és la que ens ha ajudat, que ens està ajudant a fer tot aquest procés de participació, amb la seva experiència. Senyora Fernández, i contesto, senyora Fernández i senyor Raúl López, veïns Bonaire, Joan Tarrida. Jo, més enllà de si soc prim o gras, el carrer Bonaire no costa... Més enllà de si soc prim o gras, al carrer Bonaire i Joan Tarrida, evidentment, hi ha un problema per circular i per passar, òbviament, quan està d'allò. No és un tema de dimensions. M'han votat els que m'han votat de diversos carrers de Sitges. Això està claríssim, a mi i amb els que estem aquí tots asseguts. Aleshores, l'ordenança de civisme està vigent, clar que està vigent. Però és cert que estem detectant que té moltes, moltes limitacions. Si em permeten... Miri, vostè està... Vostè està convocada en una taula aquest dijous. Allà podrem tenir la dialèctica que vostè vulgui. Però avui li demano que jo l'he escoltat tota l'estona, malgrat que ha pujat el to de veu, jo l'he escoltat, jo li contesto, però li demano que em deixi contestar. I dijous tindrem la dialèctica que vostè vulgui. Amb un to de veu adequat, això sí. És cert, l'ordenança de civisme està vigent, però li estem trobant moltes limitacions. Jo no sé el comentari que li devia fer un treballador municipal en algun moment donat, en algun moment d'alguna situació, però està vigent. Quan va començar el mandat, no tenia reglament d'aplicació de sancionador. Ara en té. És cert que necessitaríem molta més presència de persones que poden sancionar, que poden sancionar a la via pública comportaments incívics. Perquè a mi també em sap greu que diguin els que maneu heu creat aquest incivisme. A mi que se'm digui que és difícil de controlar, ho accepto, però que els que manem heu creat aquest incivisme no ho accepto de cap manera, perquè, entre altres coses, quan els que estem aquí asseguts, govern i oposició, no hi érem, incivisme, Sitges, ni via. El problema dels gossos no és d'ara, no és d'ara. 15 anys, fa 20 anys, fa 30 anys, hi era. El problema de si falten pipicans, de si les furgonetes no fan el que han de fer quan zona de càrrega i descàrrega, no és un problema nou. Però això no ens exhibeix que no ho haguem de resoldre, lògicament. Però necessitem, en aquest sentit, posar-hi molts més recursos. S'ha parlat durant el ple que està previst, perdó, que està en procés les oposicions de 8 agents nous de policia local que s'incorporaran en els propers mesos. Bé, tot això és la prova de que tenim interès d'anar posant més recursos i més elements per anar-ho controlant, per anar-ho controlant. Però és cert que l'ordenança en aquest moment té limitacions. A la taula que tindrem de debat aquestes properes setmanes, deixo de contestar, doncs. Passo a un altre punt. Senyora Cristina Martínez, per contestar-li tota la qüestió de la plataforma, el tema de ja ho he comentat, de la prioritat. Vostè em deia, la gent no participa, la gent no s'ho creu. Miri, en aquest moment, a dia d'avui, que ja s'ha acabat el termini, s'han presentat 361 propostes i idees del pressupost participatiu. De 30.000 habitants, majors de 16 anys. De majors de 16 anys, 361 propostes. Per vostè segurament és insignificant i no és res. Però per nosaltres és una xifra important, sobretot en el moment que veiem i examinem quines són aquestes propostes. El que sí que volia parlar-li és del tema del deute, el retorn del deute. Mirin, si vostès fan una reflexió de tot el que hem sentit avui aquest vespre aquí, tant durant el ple, els que estaven durant el ple com en el torn de pregs, perdó, i de preguntes del públic, hauran vist que hi ha moltes necessitats d'actuacions a la via pública, amb la seguretat, amb equipaments públics, etc, etc. Tot això, no ens enganyem, són diners, és despesa. Per tant, quan jo dic sempre el mateix, per què aquesta ànsia que diuen vostès que hem tingut de tornar el deute tan ràpid? Perquè si no baixàvem la ràtio d'endeutament, si no la baixem, tenim per llei prohibit invertir, prohibit dedicar més diners a tots aquests serveis que ens reclamen. I per tant, per aquest motiu hem fet aquesta tornada de deute d'aquest volum. Què més? El senyor Grau no li contesto perquè ja ha marxat i em penso que no m'he descuidat. El senyor Luis López, el tema de la referència de l'aigua, no s'apuja l'aigua. El tema de... no, és el deute que ja ho ha comentat. El tema del millón para el mejor, que ja ho heu comentat, los números no hay por donde cogerlos, bueno, cada any ens diuen el mateix. Nosaltres després, els números són els que són i el resultat dels exercicis són els que són. I això està possibilitant que el deute es vagi pagant i que tenim capacitat d'inversió. Segurament són punts de vista diferents, però també tenim una cita, una reunió ja agendada amb la plataforma per poder... s'ha endarrerit perquè ens van demanar més dies per poder estudiar més profundament el pressupost, però la tindrem i ho posem-ho tot sobre la taula, tot el que vostès creguin en aquest sentit. I em penso que no m'he descuidat a res i a ningú, excepte els que han marxat, que òbviament no... El Raül li ha contestat quan he contestat a la senyora Fernández, la problemàtica en som conscients, l'ordenança està vigent i anem posant tots els remeis que estan al nostre abast. La taula que convoquem precisament és per si poden sorgir més idees entre tots per actuar d'una manera més contundent. A partir del dijous en parlarem.
Una hora i 22 minuts de precs i preguntes entre les formulades per representants polítics i el públic. Alguna intervenció com aquesta, diguem-ne, que formarà part de la petita història dels plens del senyor Grau. Després el senyor Grau va marxar, però aquell quart d'hora que va ser rebut amb intensitat i que va, d'alguna forma, també condensar alguns dels temes que són d'aquells de peu de carrer de tantes converses. Segurament, si fan un històric dels plens, diguem-ne, darrer any, alguns d'aquests temes dels precs i preguntes són absolutament coincidents i reiterats, el que demostra fins a quin punt hi ha qüestions que continuen encara apel·lant molt a la sensibilitat dels ciutadans, dels ciutadans. Al nostre web trobaran, per una banda, el ple íntegre, tot el ple d'ahir, i per una altra, el ple, el resum del ple que els acabem d'oferir, amb dues parts. Per una banda, el que fa referència al debat de les ordenances fiscals, i per l'altra, directament l'apartat de precs i preguntes, si volen anar pel dret i escoltar doncs algunes d'aquestes intervencions. Alguna cosa més, Joan?
Doncs bàsicament res més, ara a l'espera que sapiguem la data del ple probablement extraordinari que ens conduirà a aquesta aprovació inicial dels pressupostos, perquè dubtem que s'allargui fins al ple ordinari del mes de novembre.
Demà hi tornarem a partir de les 9. Demà, entre altres, Adrià Pet, el portaveu de la CUP, estarà amb nosaltres, i també un apunt amb el regidor Pep Moliner. Per què? Perquè d'aquestes 300 idees que han aparegut en el procés participatiu, segur que a hores d'ara, ja com a mínim el regidor, ens podrà assenyalar si algunes també coincideixen, si hi ha algunes idees que especialment siguin també comunes en algunes d'aquestes aportacions. Demà hi tornem a partir de les 9. Que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.